El nostre convidat d'avui coprotagonitza la novel·la gràfica per adults Trufa, creada per Glafira Smith, nom artístic de la seva filla Andrea. Abans, però, ha estat un empresari d'èxit vinculat al món del màrqueting esportiu i ara, als seus 81 anys, encara manté una estreta relació amb l'esport com a practicant, jugant alguns dies a la setmana a tennis. José Luis Ferrando Lacasa, benvingut.
Bon dia.
Com estàs?
Què tal? Molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí, molt, molt content d'estar a Sant Cugat.
El José Luis és actualment veí de Valldoreix. Des de quan?
Pues mira, vam comprar la casa l'any... set o vuit anys. És una casa molt antiga, és del 1900. És una casa modernista. I, clar, està en una zona que no sé si els que sou... Bueno, els veïns de Sant Cugat i de Valldoreix l'heu de conèixer... Està a la pujada, quan vas a l'entrada de l'autopista, a la carretera Vallvidrera, al número 17, i queda a l'esquerra, pujant a l'esquerra. Bueno, és una casa molt maca, del 1900.
I què el va portar fins a Valldoreix?
La filla. La filla.
Fernando, ai, José Luis, anem a la seva infància. Quins records guarda d'aquella etapa de la vida?
Bons, sí. Passava uns estius molt macos a Vilanova i Geltrú, al costat del mar. Començàvem el juny, que és quan s'acabava l'escola, i tornàvem a l'octubre. Clar, són molts mesos, no? I sí, sí, bueno, era un poble de pescadors i ens passàvem allà doncs, barallant-nos amb les barques, al mar, sortint a pescar amb els pescadors, molt bé, molt maco.
Però vas néixer a Barcelona.
Vas néixer a Barcelona, però els meus pares tenien una casa al costat del mar a Vilanova, perquè el meu avi, patern, que era metge, van comprar, entre diversos metges, van comprar una extensió de terreny molt gran al costat del mar als anys... Finals dels 1800... Devia ser el 1840 o por ahí, o i van urbanitzar la zona... que evidentment doncs, no hi havia ni electricitat ni hi havia res en aquell moment, i es van fer unes cases, i allà és on vaig estar els estius.
I a banda dels records d'estiu que té de Vilanova,
sí.
Com recorda la vida de petit?
Bueno, feliç, content, sí.
Germans?
Content. Dibuixava, ja. L'altre dia vaig trobar un dibuix que li vaig ensenyar a l'Andrea, vaig trobar un dibuix que vaig fer quan tenia 5 anys. I allà el meu pare va posar dibuix fet pel José Luis quan tenia 5 anys. I era un nen jugant amb pilota, una casa, un castell... O sigui que ja... Algo hi havia de dibuix. I no estava malament el dibuix.
Però continues dibuixant?
Sí, 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 clar que dibuixo. Amb l'Andrea i sol. Sí, sí, dibuixo, viatjo molt, viatjo... Amb la carpeta i...
T'has portat la carpeta?
Sí.
Bloc, aquest bloc de
dibuixos. Bueno, un
de
bloc,
dibuixos.
En tinc molts, però bueno, aquest és un bloc de, que és de campanya, diguéssim, de dibuixets. Aquesta és la gallina de l'Andrea, una de les gallines de l'Andrea.
Uh-huh.
Bueno, doncs... Pues,
ens està ensenyant.
Passant aquí... Jo faig sketching, no faig dibuix, diguéssim, artístic, o dibuix... com es diu això, com et diria jo, a l'oli i cosa... No sé fer-ho jo, això. Però veus, faig això està dibuixat al mercat de Sabadell, quatre peixos i unes gambes i uns seitons, en fi, coses d'aquestes.
O sigui, el que vas trobant pel camí que et crida,
sí,
l'atenció,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. Doncs, uns llimones, unes no sé què... Sí, vaig dibuixar.
D'aquí Sant Cugat has
D'aquí Sant Cugat he fet el jardí. El jardí de Valldoreix. He fet bastantes coses al jardí, però mira, a veure si trobo... No, aquí no he de portar res del jardí de Valldoreix. Però he fet moltes coses de flors, m'agraden molt les flors, i dibuixo, sí, bàsicament flors i edificis, i això és Portugalete al País Basc.
Sí.
Veus? Bueno, vaig fent coses, flors, moltes flors, molts floreros i moltes
coses. Et preguntava abans a José Luis si germans?
Germans en tinc tres. Un, el gran Francesc, que es va morir fa 5 anys, i un altre que es diu Emilio, que és el que ve a davant meu, que ens portem 9 mesos, que viu entre Londres i Barcelona des de fa 50 anys. I no sé què fa a Londres, però bueno, allà està. Ell sabrà.
Tinc entès que et vas emancipar molt, molt jove.
Sí, 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 sí.
A quina edat?
Totalment el contrari de lo que passa avui dia.
Sí.
Que pobres, els joves no es poden emancipar. Em vaig emancipar perquè em vaig barallar amb el meu pare, barallar, diguéssim, espiritualment i familiarment, no? Perquè el meu pare era un home molt recte, molt estricte, no? I jo era tot el contrari. I no teníem bona relació, ell i jo. I no anava la cosa. I llavors, pues, me'n vaig anar. I clar, em vaig tenir que mantenir la subsistència jo mateix. I això, pues, fa que vaig començar a treballar molt d'hora. Vaig deixar els estudis. Vaig fer fins a preu, perquè el meu pare volia que fos metge com ell, i en fi, aquestes coses típiques, no? I em vaig començar a posar a treballar, i ja està.
Quina va ser la primera feina?
La primera feina va ser de professor de francès, i vendre mètodes de francès amb discos que es deia mètode 6.000. No sé, tu no saps ni el que és això.
No,
el mètode 6.000 era, venies, hi havia l'anglès i el francès, no? L'anglès començava, per exemple, My tailor is rich.
Sí, vale? Aquesta la sabem tots.
Vale? Pues començava així, no? Estava My tailor is rich, tal. I el francès, bonjour madame, no sé què. Llavors jo feia classes de francès, perquè parlo francès com el castellà o com el català, i venia, anava per les cases venent els discos de los métodos 6.000, que eren uns discos petits de 33 revolucions amb el tocadiscos, i em vaig començar a guanyar la vida venent això.
Uh-huh. I alguna altra feina posterior abans d'arribar a la direcció general de IMG Espanya?
Bueno, abans d'això bastantes, sí.
Sí? Quines?
Sí, sí. Bueno,
que recordis?
Sí, bueno, feines totes relacionades amb la comunicació sempre, o les ventes, que és el que s'ha pogut fer. Però pues vaig ser director comercial d'una indústria, una cosa bastant avorrida, i vaig anar cada dia des de Barcelona fins a Santa Perpètua de Mogoda, que no era el més fashion del món, però bueno, i que era una empresa de plàstics, i vaig ser director comercial allà. I d'allà ja vaig passar a l'agència de publicitat. Vaig comprar una participació en una agència de publicitat amb un soci, i vam estar de 12 anys junts de socis. Fins que després, a l'any 70 i pico, sí, el 73 o 74, vaig fundar IMG Espanya.
I, clar, perquè jo volia saber, com arribes a IMG Espanya?
Pues arribo d'una forma bastant casual, a través d'un company que estava estudiant a l'IES, i em va dir, oi, he vist un caso, que parlava castellà, he vist un caso d'una cosa de nord-americana, d'un empresari nord-americano que se llama Mark McCormack, que crea una empresa de gestió d'eventos deportivos i de representante de jugadores de golf i de tenis i tal. Ostres, aquí en Espanya que tenemos jugadores de tenis i el Ballesteros i el tal, pues por qué no... I llavors, bueno, així va ser. Vaig escriure als Estats Units, vaig parlar amb el president, amb l'amo d'aquesta empresa, i em va dir que sí, i vam fundar IMG Espanya.
I aquí vas estar 20 anys, si no m'equivoco?
20 i pico, sí.
Sí?
25 o així, sí.
Una empresa que com explicaves ara, es dedicava a la representació de jugadors, a l'organització de tornejos de tennis, a la distribució de drets de televisió, assessorament financer i fiscal,
sí,
per a tenistes. Com,
sí,
recordes tota aquesta etapa?
Va, molt interessant. Molt interessant perquè era tremendament variada. O sigui, hi havia moltes activitats que una amb l'altra no tenien res que veure. És a dir, podies estar un dia en un torneig de tenis a Wimbledon, per exemple, i al cap de 4 dies estaves organitzant un torneig de tenis a Marbella, no? Això.
Uh-huh.
Sí.
Bàsicament era tenis o
no,
també fèieu golf?
Fèiem golf, fèiem esquí, fèiem patinatge sobre gel, fèiem moltes coses, moltes activitats relacionades amb l'esport i amb l'art i la música, i sobretot on te guanyàvem més diners eren els drets de televisió. És on te guanyàvem, on te traiem la mantega.
Per tant, m'has conegut així...
conegut a molta gent molt interessant.
Clar, noms com Arantxa Sánchez,
sí, sí.
El Carles Moyal, Sergi
sí,
Bruguera...
Sergi aquest... vaig veure l'altre dia, per cert, que està molt bé.
Sí.
Està estupendo. La...
De tota aquesta sí. gent fèieu representació?
Sí, representàvem tota aquesta gent, sí. Sí, sí.
I qui més? Del món del golf?
Bueno, del golf teníem... del golf vam tenir el Sergio García,
sí.
després el van perdre, se'n va anar i va tornar. Mai vaig poder representar el CB Ballesteros. Ho vaig intentar moltes vegades, però no veia manera, no volia ell. No volia representar, em deia, si me van a quitar el negoci. El Manolo Orantes, un jugador que va guanyar l'US Open... i bueno, el Juan Carlos Ferrero, moltíssima gent del tennis i del golf espanyol. En aquell moment tampoc hi havia tanta gent del golf espanyol, però...
I mantén relació encara amb els que...
Sí, mantenc sí. relació sobretot a la gent que treballava amb mi. Tinc molt bona relació amb tots i ens veiem sovint. De fet, tenim una reunió amb els internacionals a Londres el dia 26, tenim un dinar, i vaig allà, a la part internacional, tots els que eren presidents de diferents companyies, pues, ens veiem el dia 26 a Londres a un dinar. Després de 15 anys, de no veure'ns, o 20.
I tinc entès també que per als Jocs Olímpics de Barcelona...
sí, els Jocs Olímpics van fer bastantes coses. Primer vam organitzar un hospitality village, això que ara està tan de moda, que ho vam fer el Godó, que era una zona d'hospitality per invitats de companyies. És a dir, els hi veníem el dret de poder invitar amb una sèrie de clients amb accés a alguns events dels Jocs Olímpics. I això ho vam muntar durant tots els Jocs, que durant quasi un mes, no?, els Jocs, al pavelló de la fira de la Victòria Eugènia, que és el primer pavelló pujant a la dreta de la fira de l'avinguda de Maria Cristina.
Sí.
Allà vam muntar això i donàvem de menjar a quasi 3.000 persones cada dia. Sí, sí. Vam fer això. I després a partir d'allà vaig signar un contracte amb una empresa que es diu... BCM, que és la que gestiona totes les instal·lacions de l'Ajuntament, i vam gestionar l'exclusiva del Palau Sant Jordi, el Palau d'Esports, que està mig abandonadet, el Velòdromo d'Horta, i me'n queda un, Palau Sant Jordi, i el pavelló, un pavelló que hi ha a la Marbella.
L'etapa d'IMG s'acaba i el 2005 decideixes crear Actis Sports Management Service.
Sí, sí. Bueno, això va ser el sortir d'IMG, com que no volia quedar parat, doncs vaig crear aquesta petita empresa.
Que es dedicava al mateix?
Que es dedicava al mateix, i llavors vam signar alguns contractes interessants, entre ells el pavelló de Madrid, que es diu Wishing Center. Et sona això? El que és incert és que es deia pavelló en Príncipe Felipe, i li van canviar el nom. Li vam intentar... Bueno, això ho vaig gestionar durant 3 anys, i al final, bueno, com sempre amb aquestes coses, que m'ha passat moltes vegades a la vida, els ensenyes a la gent com fer-ho, i tens un contracte a llarg plaç, però diuen, no, mira, ja no te necesitamos, perquè... El contrato,
¿et va passar això?
El contrato, moltes vegades m'ha passat. El contrato Coca-Cola ja està firmat, el contrato de Dam també, el no sé què també, pues ja, muchas gracias. I llavors hi ha la batalla típica jurídica de reclamar els teus drets, no? De que has signat un contracte amb Coca-Cola a 5 anys i el propietari et vol fer fora a l'any 2 del contracte, no? Això passa sovint.
I escolta'm una cosa, amb tota aquesta experiència també t'ha servit per acostar-te al món de la docència, no?
Sí, sí, sí. Bueno, vaig tenir temps suficient per dedicar temps a l'educació, que era molt interessant. Sempre m'hagués agradat, sempre m'havia fet il·lusió poder fer-ho, no? I l'UPF, que té un programa de Barcelona School Management, es diu Barcelona Business School Management, no? Bé, sí, així és. va fer un programa d'un postgrau, un màster de gestió esportiva. I llavors, mira, un veí de Sant Cugat, que era el degà, em va convidar a participar i vaig estar 4 anys donant classes allà.
I ara mateix, el José Luis, a què es dedica? Quina és la teva activitat principal?
Pues mira, dibuixar, que no està malament, cuinar, cuidar-me dels nets, dedicar-me a alguna cosa al jardí, perquè m'agraden molt les plantes i cuido el jardí de la meva filla, dibuixar, jugar a tennis, evidentment, viatjar i, bueno, i escoltar música i llegir. Tinc una vida molt tranquil·la, amb molta activitat, però mira, una de les coses bones de l'edat i de la situació és que l'agenda me la monto jo, els horaris me'ls distribueixo jo. És a dir, quan tu estàs amb el món de l'empresa, sempre hi ha algú que et munta l'agenda, no? O la secretària, o un executiu que diu, escolta, que demà hem d'anar a València, bé, no sé què, vale? O, és a dir, la teva vida està subjecta i cenyida amb uns patrons. En el meu cas, la situació que tinc és magnífica.
Hem explicat al principi del programa que ets un dels protagonistes de Trufa. De fet, és un homenatge que et fa la teva filla. Sí. En aquesta novel·la gràfica, què t'ha semblat?
M'ha semblat una meravella, perquè la Andrea, que és el seu nom real, l'altre és el nom de la seva besàvia,
sí.
I em sembla que
sí, m'ho va explicar.
Vale. Jo crec que té molt mèrit aquesta novel·la gràfica per diverses raons. La primera és perquè normalment la gent que dibuixa, els dibuixants o els que fan còmics, fan el còmic però no el creen ni l'escriuen. I aquí es nota, dues coses es noten, que l'Andrea ha escrit això perquè és una vivència, vale? Ho ha dibuixat, però és que a més li ha donat un toc, el llibre té un toc cinematogràfic, té un toc diferent d'un còmic, és a dir, no és un còmic. Això és quasi una pel·lícula, quasi, perquè fixa't que cada escena és una pàgina, no són vinyetes petites, és una pàgina. Llavors, bueno, li està anant molt bé. En català ja està a la segona edició, vale? Llavors hem anat fent bolos, ella i jo, perquè l'he acompanyat a diversos llocs, i ara espero que aviat anirem a Corea, perquè he signat un contracte amb una editorial coreana per publicar a Corea, i jo estic com boig d'anar-me a Corea amb ella.
Orgullós de l'Andrea i de l'Albert.
I de l'Albert també, sí, l'Albert també. L'Albert és el germà petit, bueno, el segon. Té 49 anys i, bueno, també es dedica al món de l'empresa. Té una empresa de... Fa bastantes coses. Fa assessorament en temes de relacionats amb l'informàtica, té diversos clients, té un client japonès i té diverses coses, i després la seva major activitat està relacionada amb... Tenen una societat que gestiona un espai molt gran a Poblenou i ho lloguen per events, filmacions, rodatges, etc, etc. Es dedica amb això. Té dos fills.
Tornant a la Trufa, que els cuides tu,
sí,
també?
Sí, la Trufa.
No em dic.
Els cuido jo, els fills.
Els fills de l'Albert.
No, de l'Albert també, sí. Bueno, me n'ocupo com a avi, sí.
Escolta'm una cosa, tornant a la Trufa, la història que explica l'Andrea, sí, en aquest llibre, deia més un homenatge, perquè ella vol posar de relleu com tu vas superar una de les etapes més difícils segurament de la teva vida, no? Amb la pèrdua de la dona i després de la gossa, no? Sí, que li teníeu molt de carinyo en poc temps.
Bueno, sí, aquí hi ha una cosa que jo he dit diverses vegades. És curiós que les persones, bueno, en el cas de la meva dona, l'Anna, que va morir a l'hospital, va morir malament. És a dir, va morir patint, però molt. Va patir 3 anys el càncer, vale? Però l'última etapa, que va ser l'etapa dels pal·liatius, va ser per nosaltres, per tots els que estàvem allà, va ser com una constant angoixa de, bueno, i ara què passa? Ja, és a dir, és molt fotut morir així, no? De fet, jo ja m'he firmat lo de l'eutanàsia, a mi que em liquidin i fora, no vull patir. Ni vull que pateixin els que estan al redador, que va ser el que va passar. Eh? Ella també ho passava malament, però els que estàvem allà, és que era horror. Llavors, el que dic jo és que és curiós que la gossa aquesta, que surt la protagonista d'aquesta novel·la o d'aquest escrit, va morir amb més pau que la meva dona. És a dir, comença la novel·la, que em truca la meva filla i em diu, pare, diu aquí, no? Pare, has de venir, perquè la tenia ella, però jo vivia a Barcelona i la gossa, bueno, la tenia l'Andrea. Pare, has de venir, que la trufa està molt malament. Vale. Llavors, arribem allà i decidim que la gossa ja ha patit prou. I llavors ve la veterinària, ens estem allà, i la posen a dormir d'una manera que és una cosa com màgica, perquè veus que la gosseta se'n va i adiós.
Com plàcid.
Sí, plàcid, no, sí, sí. Llavors això és curiós que amb les persones no passa, perquè els metges no admeten això. Bueno, no tots, alguns, no?
Bueno, l'eutanàsia sí està...
Sí, l'eutanàsia sí, però el metge pot rebutjar i dir que no vol fer-ho, eh?
Sí, sí. Vale? El José Luis és un apassionant de l'art i li agrada especialment l'arquitectura de Sant Cugat.
Home, sí, és que Sant Cugat... Mira, avui estava jo venint... He vingut en cotxe, normalment vaig en moto, però avui he vingut en cotxe perquè abans... he tingut una reunió a Valldoreix i he vingut amb cotxe. Però és que Sant Cugat, el que té, saps que m'agrada molt de Sant Cugat?
Què?
Els espais oberts. És a dir, que el casc històric està bé, està concentrat i és maco, està cuidat, però tota l'expansió de la ciutat ha estat feta des d'un punt de vista urbanístic d'una manera... molt encertada, molt coherent, molt amb grans avingudes, perquè es podia haver quedat petit el concepte, no? I el concepte de la ciutat és una ciutat acollidora, s'ha fet molt gran, no sé quants habitants teniu.
100, ja.
100.000. Pues deveu ser la tercera ciutat de Catalunya, no?
No.
No?
No, no, no. Aquí a la comarca, Sabadell i Terrassa, ja superen els 200. I si te'n vas a...
Bueno, Hospitalet en té 500, em sembla, i Badalona.
Sí, també, sí, potser, clar.
Bueno, ja veieu, top 10 segur que sou, no? Top 10, sí. Com el tenis.
I escolta, amb el tenis al cap. Sí. José Luis, acabem, però sí que m'agradaria preguntar-te que tenint en compte la teva experiència vital, quin missatge t'agradaria transmetre a la gent jove d'avui?
Mira, jo crec que hi ha diverses coses. Primer, no perdre l'esperança, i després tenacitat i treballar. Tio, és que no hi ha més. Treballar i dedicar-te és que no... la formació és importantíssima, evidentment, però a pesar de la formació no garanteix de l'èxit, a la vida.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, José Luis Ferrando. Gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé, a cuidar-se.
Moltes gràcies. Vinga.